Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Dissabte 1 de juny del 1985. Dos atracadors entren a la sucursal del Banc de Sabadell de Valls. Un dels dos va armat amb una pistola. Les coses no surten com ells esperaven i tenen retinguts 14 hostatges. Per deixar-los anar, exigeixen la presència d'una persona molt important.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. No tenim gaire sovint l'oportunitat de parlar amb víctimes directes. Avui us explicarem la història d'un atracament que va passar a Valls l'any 1985, en el qual un dels atracadors va disparar contra el governador civil de Tarragona. Vicente Valero havia entrat a la sucursal per intercedir en favor dels hostatges, però les coses no van sortir bé. Gens bé. Per sort, Valero ens ho ha pogut explicar en primera persona, tot i que va rebre dos trets que van estar a punt de costar-li la vida. I també parlem amb altres víctimes d'aquell atracament que encara ara, 37 anys després, tenen clavat al cap. Què va passar aquell 1 de juny del 85 al Banc de Sabadell de Valls? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
L'any 1985 la democràcia era molt tendra. El cop d'estat del 23F encara era molt recent. El PSOE de Felipe González governava des de feia 3 anys amb una àmplia majoria absoluta. Es respirava un clima d'efervescència social i a les ciutats els moviments veïnals agafaven força, amb reivindicacions contínues a peu de carrer. La història que us expliquem avui comença a Valls, al 1985. En aquells moments, la capital de l'Alt Camp no arribava a 20.000 habitants. Actualment en té prop de 25.000. Era una capital petita i relativament tranquil·la. De seguida sabreu per què diem relativament. És l'1 de juny de 1985 i a 22 quilòmetres de Valls, a Tarragona, hi ha concentració de militars. Se celebra el Dia de les Forces Armades. La desfilada militar la presideix el governador civil, Vicente Valero. L'agent Subirats, que està destinat al grup especial d'atracaments de la Guàrdia Civil a la comandància de Tarragona, porta tot el matí fent vigilàncies policials per la zona de Valls perquè passen una època on a Barcelona hi ha molta policia al carrer i els delinqüents busquen altres llocs on actuar.
Fue una época, no sé, un cambio de la democracia, ¿no? Por lo que sea. En toda esta zona de aquí se nos venían gente de Barcelona y entonces eran, como eran cajas rurales, pues se cometieron muchos atracos. Entonces había mucha caja rural y claro, había poca seguridad, ¿no? Era una época que todavía no había tanta seguridad como se tuvo que montar por motivo de que era muy fácil de atracar, porque eran cajas pequeñas y a lo mejor algunos tenían vigilante y otros no. La delincuencia se desmadró un poco, había mucha juventud y pues se ve que salió así. Eran jóvenes, sí. No todos los días no pegaban atraco, claro. Era una cosa, a lo mejor nos tirábamos una semana sin ninguno. Siempre lo celebrábamos, ¿no? Y a lo mejor de golpe y porrazo tenían dos o tres. Eso, no sé, era una cosa muy, claro, no se puede, espontánea, ¿no?
L'agent Subirats i els seus companys tenen molt terreny per vigilar i es van movent d'un poble a un altre per intentar evitar aquests atracaments a sucursals bancàries.
Teníem esa ruta, com una ruta, no? Estábamos un tiempo en un pueblo, otro tiempo en otro pueblo, cerca del banco, ¿no? Vigilando desde lejos, viendo coches, si pasaba un coche que sea sospechoso, preguntando a la gente si habían visto algo, algún vehículo sospechoso o gente.
El dissabte 1 de juny del 85, la gent Subirats no ha vist res estrany a Valls i poc abans de la una del migdia, la patrulla es retira cap a la comandància de Tarragona. De tornada volen passar pel Morell, la Selva del Camp, Constantí i Alcover. Les quatre localitats tenen caixes rurals. A mig camí hauran de girar cua precipitadament, però no ens avancem. Mentre la parella de la Guàrdia Civil fa ruta, nosaltres ens quedem a Valls per conèixer el Ludovic Forés. Qui és el Ludovic, Lídia Oriol, sisplau?
El Ludovic és un noi de Valls. El 1985 té 24 anys. Estudia a Barcelona i a l'estiu treballa a l'empresa dels seus pares, l'autoscola Mario, per guanyar-se algun calé. Li acaben de pagar la feina que ha fet amb un xec de 5.000 pessetes, l'equivalent a 30 euros, i si el vol cobrar, haurà d'anar al banc.
Molta sorpresa perquè me vaig trobar en una situació que no m'esperava en cap moment que es pogués donar ni al segle XX ni a una ciutat com Valls, no?
L'oficina on el Ludovic ha d'anar a cobrar el xec és la del Banc Sabadell i està situada al carrer Muralla del Castell, al centre de Valls. Al banc hi treballen la Maria Anguela i la Claire Llavore. Totes dues fan feina d'administrativa. L'1 de juny del 85 estan assegudes colze a colze darrere del taulell.
La Maria i jo representa que estàvem situades cada una al costat de la caixa, d'acord? Ella al costat esquerre i al costat dret. Per tant, estàvem atenent totes dues al públic.
Els dissabtes les entitats bancàries tenen obert fins a la una del migdia. En aquell temps, s'acosta l'hora de plegar a la sucursal del Banc Sabadell de Valls i la Maria està atenent els últims clients amb la seva companya.
I el dissabte que tothom te porta el que ha fet a la botiga, saps? I és quan hi havia més gent, entre dos quarts d'una i l'una és quan hi havia més gent al banc.
En aquest moment, dins la sucursal hi ha 7 treballadors i 7 clients. Queden pocs minuts per tancar les portes, però encara entra gent, uns homes que no són de Valls.
Entren els dos atracadors, ben vestits, anaven amb traje tots dos, entren i ja com sempre diuen «esto es un atraco, todo el mundo quieto», i ja està, i tanquen la porta. Entren armats, sí, un anava amb pistola i l'altre portava una navalla. Quan entren sempre un senyor, fan el crit, això ho diu un cridant, esto es un atraco, i ja t'ensenyen la pistola i la navalla.
Pel que diu la Maria, no és el primer atracament que hi ha a l'oficina, però aquestes situacions sempre impressionen i quan els treballadors i els clients han sentit la veu autoritària de l'atracador i han vist l'arma, tothom s'ha quedat immòbil. La porta del carrer ha quedat tancada. Les 14 persones que en aquell moment hi ha dins l'oficina estan tan espantades que no reaccionen. Un dels empleats de la sucursal bancària aconsegueix dominar la por i explica als atracadors que la caixa forta té un retard de 10 minuts. Els atracadors fan posar els clients en línia, al davant d'una de les parets, i esperen que passi el temps. Mentrestant, preparen les bosses on ficaran els diners. Tothom aguanta la respiració. Sembla que les agulles del rellotge no avancin. De cop, algú truca a la porta de l'oficina. A dins de la sucursal, els nervis s'acceleren. Sigui qui sigui, insisteix una altra vegada. És el Ludovic, que vol cobrar el xec de 5.000 pessetes que li havien donat pel seu treball a l'empresa familiar.
Quan arribo a la porta estava tancada, es pitjo el timbre i no hi havia manera d'entrar. I jo anant insistint i anant mirant el rellotge perquè doncs, veia que encara no era l'hora de tancar, no? Fins que al cap de, jo diria, uns minuts inclús, doncs vaig sentir aquells sorollets que marquen que s'obren les portes i vaig espenyar la porta cap dintre. I jo directe a la caixa. I encara no arribo a la caixa, doncs hi ha un individu que em posa una pistola al pit i me diu, ponga-se contra la paret, no? I aleshores, en aquells moments, vaig pensar, hòstia, que bé que estava fora, que has vingut a fer aquí dintre, no? I tothom està tranquil fora i aquí tinc una pistola al davant, que la veritat mai m'havien posat una pistola al pit, no?
El Ludovic queda retingut amb la resta d'hostatges. La seva entrada ha servit perquè sembli que el temps hagi passat més de pressa i la caixa forta ja està oberta i els atracadors posen els diners a les bosses. Van ràpid, però quan ja estan a punt de sortir de l'oficina es troben una sorpresa que els capgirarà els plans.
Doncs hi havia dos agents de la Guàrdia Civil apuntant a la porta. Això va fer que ells dos s'arrepenteixin la situació, es van tornar cap dintre. Recordo que van dir quin ha sido el gracioso que ha avisado a la Guàrdia Civil.
Totes les oficines bancàries tenen un botó que en diuen de seguretat, com recorda la Claire.
Algú va apretar el botó de l'alarma. Aquesta alarma estava connectada directament amb serveis centrals, d'acord? Llavors, els serveis centrals va trucar, jo vaig agafar la trucada, va preguntar si ens estaven atracant, vaig dir que sí, i m'han dit, deixa el telèfon despenjat damunt de la taula, perquè així podem sentir la conversa.
Qualsevol dels treballadors ha pogut donar l'alarma, perquè tots hi tenen accés. L'empresa de seguretat que ha rebut l'avís de seguida n'ha informat la Guàrdia Civil i en pocs minuts dos agents s'han plantat davant de la porta de l'oficina bancària. És un gran contratemps per als atracadors. Recordeu que un d'ells du una pistola i l'altre una navalla. Sembla que el de la pistola sigui el que mane i té les coses molt clares.
Li va dir, pide la documentación y si hay que pinchar, pincha, ¿no?
L'atracador de la navalla demana el DNI a tots els hostatges.
Tinc entès, perquè m'ho va dir la Guàrdia Civil, que això ho feien perquè anys enrere hi figurava la professió i aleshores si et posava funcionari, doncs podia ser un policia.
Els hostatges cada cop estan més nerviosos.
Suposo que tothom que era allà estava suant, no? Hi havia un senyor molt gran, que deu ser mort, que és el senyor mallorquí, que els increpava una miqueta i jo pensava, no callarà, no?
Clar, no saps si dispararà. La posa aquesta, si diguessis... És que no saps si és de mentida la pistola. Però, clar... Davant del dubte sempre tens por.
Recordeu el senyor gran, ja veureu. Els atracadors parlen entre ells, decideixen alliberar el grup de clients i mantenir retinguts els empleats de l'oficina. Els 8 clients respiren alleujats i es posen en fila per sortir. Quan s'obre la porta, la fila ha augmentat. En lloc de 8 persones, n'hi ha 9.
I surten tots els clients i, com a les pel·lis, doncs, la Guàrdia Civil t'esperava fora i deia mans en l'aire. Bueno, menys arriba, doncs. Perquè, doncs clar, no sabien exactament qui era. Recordo que jo portava uns texans, una camisa de platja, i els atracadors anaven impecables, amb traje, corbata i sabates enllustrades. El cas és que jo me quedo al penúltim i darrere meu, sense que jo ho sapigués, va sortir un dels dos atracadors.
Avui el Ludovic està de pega. Si es pensava que havia passat l'ensurt, anava molt equivocat. Recordeu l'avi mallorquí que havia increpat els delinqüents?
El primer que va sortir a l'avi aquest va dir este es uno, era jo. El cas davant del dubte, doncs es van posar tots dos lligats a una paperera que hi havia allà, exposats en una paperera, no? I amb això que hi havia tot el poble de Valls, perquè clar, havien passat ja mitja hora, tres quarts, hi havia tot el poble de Valls davant, no?
La Guàrdia Civil ha emmanillat l'atracador de la navalla i el Ludovic. El noi intenta explicar als agents que s'equivoquen, que ell és un veí del poble que no té res a veure amb l'atracament. Però no hi ha res a fer fins que arriba el seu pare.
Recordo que jo en aquell temps jugava a futbol i els camps de futbol només se podien començar si hi havia la Guàrdia Civil. I el Guàrdia Civil que tenia al costat jo li deia «Usted me conoce». Em deia «Cállese». Estàvem molt nerviosos, no? Fins que al cap d'una estona el meu pare devia anar a veure amb algú i em van vindre a rescatar, no?
Al Ludovic se l'emporten a la caserna de la Guàrdia Civil perquè expliqui tot el que ha vist. Quan surt, encara té la por al cos.
Me va agafar un dels veïns, devien ser quarts de tres, jo no havia begut mai alcohol, i em van seure a la barra d'un bar i em van donar dues copes de conyac. I la veritat és que per mi van ser aigua, no vaig notar pas res. No. Estava blanc acerat, sí, estava molt... Bueno, estava espantadíssim, no? Perquè, bueno, pues una pistola imposa molt, no?
Una pistola i la Guàrdia Civil. Recordeu que havíem deixat la gent Subirats anant de ronda pels pobles intentant evitar atracaments, oi?
Por la radio escuchamos que había un se había cometido se estaba cometiendo un atraco en Valls. Bueno, rápidamente nosotros con el coche pusimos la sirena todo y nos trasladamos directamente a Valls. Y al llegar allí pues ya había mis compañeros que habían tomado aquello las calles y preguntando, vamos, rápidamente preguntamos y nos dijeron que eran dos atracadores. Uno había salido, se ve que con un poco de descuido con la gente salió y lo habían detenido, y otro había quedado dentro con un arma de fuego.
Quan la gent Subirats arriba a l'oficina, a fora hi ha molta gent. Ha corregut la veu i els veïns s'hi han anat concentrant. Dins l'entitat bancària queden els 7 empleats i l'atracador armat amb la pistola. Un d'aquests 7 empleats és la Maria.
L'atracador que queda amb la pistola ens agafa els 7 o 8 empleats que quedàvem, i ells se fa fort dins la caixa forta, dins el blindat, i els altres ens fa sentar tots a terra, tots assentats, que ell visiblement ens té tots a punt de pistola, val? I llavors això, si eren la una i algo, a partir d'aquí ell demana que per negociar la sortida vol parlar amb el ministre Barrionuevo, que vingui de Madrid, perquè diu que si no ve a la Barrionuevo, llavors amb qui tracti després el maltratant a la presó, val? I vol una persona potent. Què passa? Que això és impossible. Tots nosaltres sabem que no vindrà al Barrionuevo de Madrid. I diu que si no ve abans de les 3, ens començarà a disparar nosaltres. Llavors és quan, bueno, ja tens com una angoixa que no saps què passarà.
Falten només 2 hores per les 3 de la tarda. Si els 10 primers minuts semblava que les agulles del rellotge no es movien, ara els hostatges tenen la sensació que van massa ràpid. Un dels empleats s'esforça per rebaixar la tensió amb l'atracador.
Hi havia el caixer, en Lluís, que és el primer que estava al costat seu, que aquest li donava conversa, val?
Per tranquil·litzar.
Això mateix, per tranquil·litzar, tot li donava conversa. Inclús em deia, Maria, baixa unes cerveses de tal, val? I anava a dalt a la nevera i baixava cerveses.
Fins ara sabem poca cosa de l'atracador, només que va ben vestit.
El que sí que llevava chaqueta. O sea, no llevaba en plan como los atracadores que iban mal vestidos o van con cazadoras. Este señor iba con su chaqueta, iba recto, iba con la cara bien alta, no escondido, alta. O sea, como que aquí estoy yo, o algo así.
Si la vestimenta sembla insòlita en un atracador de bancs, l'arma que porta també.
Este lleva una pistola, ¿no? Los atracadores siempre llevan escopetas de cañones recortados. Este hombre lleva una pistola. Una pistola, un 9 corto, o sea, con munición, que tuvo que era ilegal, claro, la conseguiría en algún lado o algo. Era lo más fácil robar una escopeta en aquellos tiempos y hacerles cortar los cañones, y claro, eso da mucha intimidación. Una escopeta así es muy peligrosa. Había un poco de descontrol por ahí por la gente y la robaban en los coches o en las masías, que la dejaban allí. Fue un poquito de descontrol, sí. Las tenían en casa, las tenían a lo mejor mal vigiladas y se las quitaban. Los que les gusta la caza, pues las tienen en casa guardadas y cosas de esas.
L'atracador de la sucursal del Banc Sabadell a Valls porta només una pistola i fa intuir als policies que potser és una mica més professional que els atracadors habituals o peculiar. Però encara no tenen res clar. Està atrinxerat dins la sucursal amb 7 hostatges i en veure's acorralat amb el telèfon de l'oficina, perquè en aquell moment no hi havia mòbils, parla amb Ràdio Valls. Vol negociar. Aquest és el moment real.
Estic aquí dintre amb exactament 2, 4, 6, 7 persones, 7 empleats de banca. I la meva condició des de bon principi ha sigut que únicament m'entregaré al ministre de l'Interior.
Però per què?
I el per què ja ho diré jo quan m'hi sembli. Aquest és el per què. I que mentre el governador civil ha de venir, el per què és un problema meu i no vostre.
El 1985, el ministre de l'Interior és José Barrionuevo. Mentre està passant tot això, Barrionuevo està presidint la desfilada militar del Dia de les Forces Armades a La Corunya, a uns 1.000 quilòmetres de distància. A l'alcalde de Valls del moment, Pau Nuet, se li acut que qui té línia directa amb el ministre és el governador civil, Vicente Valero, que també està participant en els actes de celebració del Dia de les Forces Armades, però a Tarragona. En plena exhibició militar, Valero rep una trucada de l'alcalde de Valls.
I me dice, Vicent, tienes que venir aquí a Valls, porque es que tenemos un atraco en un banco y entonces hay 8 personas que están ahí retenidas, y dice el atracador que si no viene el ministro empieza a matar a los que tiene ahí secuestrados. Y tal y cual, digo, Dios mío, salvo zumbando de allí del lugar ese del desfile, me voy a la Guardia Civil, entonces llamo al ministro, oye ministro, ¿qué me pasa esto? ¿Qué hago? ¿Qué tal? Porque en ese momento realmente no sabes lo que hacer. Por un lado, está el alcalde que te dice que vengas, que subas a Valls, y por otro lado, claro, tu conciencia, tu prudencia y tu instinto de supervivencia te dice, tranquilo, despacito, cuidado, prudencia. Y entonces llamo al ministro y me dice, no, oye, pues lleva cuidado, no, oye, no sé cuánto me da. Bueno, total, que ya digo, no, el ministro no viene. Y entonces tal, pues que venga el secretario de Estado, que entonces era Rafael Vera. No, pues tampoco viene. Y entonces el que estaba en el banco dice, no, pues entonces que venga el gobernador. Y entonces, claro, ahí me pillaron y tal, porque yo estaba entonces en traspas de la pared.
El governador abandona el govern civil i marxa cap a Valls. Arriba a l'entitat bancària i l'alcalde i la Guàrdia Civil el posen al corrent de la situació. Valero es debat entre entrar o no entrar a la sucursal. La seva vida pot córrer perill, però l'atracador ha amenaçat que si el ministre no ve abans de les 3 de la tarda, o si no el governador, començarà a disparar als hostatges.
Un teniente coronel de la Guardia Civil me dice, no, no entres, y no sé qué, no le digo, sí, es que no tengo más remedio, si estoy aquí, ¿cómo no voy a entrar? Vamos a ver, ¿y si yo no entro? Y el atracador este empieza a disparar a la gente, a los rehenes que tiene dentro. No, es que no lo hará. Bueno, ¿y si lo hace? Claro, yo no hubiera parado de correr todavía de aquí a Tokio. Quiero decir que si yo estoy allí, pero yo no entro y empiezo a matar a la gente, ciudadanos de Valls, ¿qué haces en ese momento? Entonces dije, de perdidos al río, aquí hay que entrar. Y entonces el alcalde y yo entramos, el teniente coronel de la Guardia Civil no lo dejaron entrar.
Cuando el Vicente Valero y el alcalde Pau Nuet entran a la oficina, els set hostatges respiren una mica alleujats.
Quan finalment van veure entrar el governador junt amb l'alcalde, doncs van pensar, bueno, aquí imminentment hi haurà un desenllaç que no sabem de quina manera serà, però alguna cosa s'està desencallant. En tot cas, no haurem d'esperar gaire més.
L'atracador ordena a Valero que es tregui l'americana, no fos cas que portés una pistola amagada. El governador civil es queda en mànigues de camisa i comença la negociació entre els dos homes. En aquell moment, l'atracador està dins de lo que era considerada la zona del caixer, que era una mena de papamòbil amb vidres blindats.
Pues él tenía muy metido en la cabeza que robaba bancos porque de esa manera estaba rescatando para el pueblo lo que los bancos le robaban al pueblo. Y entonces, bueno, pues claro, con un semejante emparada mental, yo le decía, pero oiga, no se dé usted cuenta, mire usted, yo soy socialista y yo estoy aquí representando a un gobierno que lo que quiere es mejorar las condiciones del pueblo. No se preocupe, que nosotros vamos a darle al pueblo todo lo que el pueblo se merece y tal. Yo tratando de iluminarlo, ¿no? O de aleccionarlo, como en primero de carrera.
Ya fa 3 quarts d'hora que el governador civil y el alcalde de Valls han entrat a la sucursal. A les portes de l'oficina, al carrer, tothom està molt nerviós perquè va passant el temps i a dins, aparentment, no evoluciona res. De cop, se senten trets.
El alcalde no hacía ni caso y entonces se dirigió a mí. Y la suerte que tuvo es que se le encasquilló el primer disparo. Pero yo cuando le oí ¡clac! Y que la bala caía al suelo, dije, ¡date, que este viene por ti! Y entonces recogió la bala, volvió a cargar la pistola, ¡pam! Y me arre un tiro que yo en ese momento pegué un salto. Pues yo creo que era un salto olímpico, porque pasé por encima del alcalde y todo, había una mesa por medio, pegas un salto, entonces me entró la bala por aquí, se me quedó en la espalda.
Aquest tret li ha entrat pel braç i se li ha quedat a l'espatlla. El governador civil, ferit, corre a refugiar-se al despatx del director. S'arrauleix sota una prestatgeria en posició gairebé fetal.
Salió detrás de mí, pues como el cazador que va disparando una liebre, igual y yo corriendo por allí por la sucursal. Ah, por cierto, ninguno de los que estaban en la sucursal se movió un pelo, ni le interfirió, ni se le tiró a él tal. No, no, todos se quedaron acurrucados debajo de la mesa y yo como un, iba a decir una palabrota, pero no la digo, y yo con una liebre corriendo por allí, por el esto, y el pam, 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 disparándome. Al alcalde no le hacía ni caso, y los otros todos metidos debajo debajo de las mesas. Y yo diciendo, cojones, ay, perdón, que este me mata, pero que me mata. Y entonces llega un momento que está, pa, y le pego un tiro por aquí, que me destrozó las cuerdas vocales y empecé a echar un tiro por el cuello. Porque yo tuve un movimiento muy felino, muy rápido, porque si no me atraviesa el cerebro. Y entonces empecé a echar sangre a borbotones por la boca.
El governador civil està estès a terra, ferit de dos trets. Un li ha perforat el braç i l'altre li ha entrat per l'espatlla en direcció ascendent i li ha arribat a les cordes vocals.
Y el que estaba mirando dijo aquellas famosas palabras: ya he matado al gobernador. No dijo siquiera ya he matado, que queda como más fino. Dijo no, ya he matado al gobernador.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
El governador civil s'està dessagnant. Quan s'han sentit els trets, la gent Subirats estava just al costat de la porta de la sucursal, al carrer. De cop, s'obre la porta.
Y una mano, allí vi una mano, rápidamente yo sin pensarlo, pues me metí para adentro, claro. Y la puerta detrás mía se cerró. Nada más entrar allí, vi la gente en el suelo y delante de mí el atracador con la mano en alto había tirado la pistola al suelo. Lo único que me acuerdo que me dijo, no, con la Guardia Civil no tengo nada, con la Guardia Civil no tengo nada. Bueno, mi reacción rápida fue tirarlo al suelo, esposarlo, y a mí di cuenta que a la parte derecha vi al gobernador civil en el suelo ensangrentado, que yo ya pensé en lo peor.
La gent Subirats ha reduït l'atracador i Valero està envoltat de persones que intenten contenir-li l'hemorràgia. Està malferit, però tot i això s'incorpora i aconsegueix sortir de l'oficina pel seu compte cap a l'ambulància, que no ha trigat gens a arribar. La camisa blanca encara fa més vistosa la sang.
Y yo entonces empecé a entrar en un estado, digamos, por decirlo finalmente, de estupefacción. Es decir, que entré en coma. Me bajaron al hospital de Tarragona, de Revals, en una ambulancia. Que se muere, oye yo, que se muere. Y yo decía, Dios mío, pero qué cojones, que me estoy muriendo, de verdad. Y entonces ahí la policía y la Guardia Civil, esto es un testimonio único, porque nunca lo he contado. Y entonces, venga, gobernador. Y yo decía, y entonces, pues cuando llegué al hospital, yo ya estaba en coma. Y me dijeron, bueno, después me lo contaron, se muere. Tan seguros estaban que el obispo, el arzobispo de Tarragona, primado de Cataluña, con el que yo tenía muy buena relación, vino a darme los óleos santos. O sea, que yo estaba pajarito.
L'ambulància s'emporta Vicente Valero, que llavors tenia 35 anys, a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'atracador, detingut, encara és dins de l'oficina, a l'espera que l'agent Subirats el porti a la caserna de la Guàrdia Civil de Valls. A fora cau un sol de justícia i la gent està amuntegada a les voreres perquè és un carrer estret. Els familiars dels hostatges estan molt nerviosos, encara no saben ben bé què ha passat i tenen por que hi hagi hagut algun altre ferit. Al cap d'una estona, la gent Subirats i l'atracador surten de la sucursal.
Al salir fuera, pues claro, la gente pues empezó a gritar, decían de todo, se nos echaron encima, algunas manos por allí por medio. Lo llevamos rápidamente a un coche camuflado que teníamos ahí, entre un sargento y yo lo metimos dentro y nos trasladamos al cuartel de la Guàrdia Civil de Valls.
Amb la pistola aquí darrere el clatell, no? I el posen dalt del cotxe i en aquell moment s'abalança tota la gent que hi havia fora i comencen a fer bellugar el cotxe, que no el van tombar perquè la policia no els va deixar, però tota la gent que estava congregada van començar a fer bellugar el cotxe d'aquí cap allà.
L'alcalde surt caminant i tremolant de cames. No se'n sap avenir del que ha passat. Pau Nuet va morir el 2016. Ara el sentirem en un àudio d'arxiu que li van gravar poc després de l'incident.
Tres hores de més de quedar-me jo com a hostatge. Fins que es parlava i negociava, això no ha pogut acceptar. El governador també l'he compromès, com jo mateix, que ens aclaríem a favor seu que s'ha portat correctament i que, doncs, que era fusta, que no hi hagués el delicte consumat i, per tant, que això enteníem que, evidentment, que no podíem deixar al carrer, però que fora mínim. Jo em pensava com un fet que venia a entregar-se, perquè em dit, em dones la pistola i bueno, penso que t'acompanyarem i no passarà res. Jo estava com un fet que venia a entregar-se. Quan hi ha estat l'inversa, no?
En el trajecte des de la sucursal cap a la comandància, l'agent Subirats i l'atracador intercanvien quatre paraules justes.
Dijo al principio que era una cosa que tenía pendiente con la política, un político, no sé, algo así, pero claro, yo no podía hablar más porque el interrogatorio tenía que ser en la comandancia. Ese fue el trayecto del coche. Claro, siempre pregunta, ¿no? ¿Y por qué hizo aquello? Pero era muy, no sé, era un hombre muy, la cabeza muy alta y muy tranquilo y no me contestó más. Simplemente lo único que decía que no había hecho daño a la gente del banco. Pero, claro, no has hecho daño a la gente del banco, pero piensa que has disparado a una autoridad, a un gobernador. Y yo no sabía tampoco ni si estaba vivo o muerto porque se lo llevaron.
Disparar a un governador civil als anys 80 no era qualsevol cosa. Ens ho recorda el lletrat Mateu Seguí, que portarà la defensa de l'atracador.
El 85, la figura del governador civil a les ciutats era algo encara important, políticament parlant, no? Tenia gent a favor i detractors, naturalment, no? Però era una autoritat.
Fins ara, de l'home que ha disparat els trets, només en sabem que no sembla un atracador normal. L'agent Subirats arriba a la comandància amb el detingut. Allà interroguen i identifiquen els dos atracadors. El de la navalla es diu Francisco Jiménez. Qui és el de la pistola, Lídia?
És Juan Manzanares Ros. L'historiador Marcelo López Ródenas el va conèixer a Santa Coloma de Gramenet l'any 1975, al final de la dictadura. Concretament al barri de Santa Rosa, que en aquell moment estava sense urbanitzar. I faltava paviment, voreres, zones verdes i serveis bàsics com escoles i transport.
Quan Manzanares va arribar, aquest home era de Llinars del Vallès, era català, i va arribar a Santa Rosa, en concret, al centre social, i va arribar allà, i hi havia un grupet de gent organitzada, i ho va rebre molt bé. Aquest home, Juan, tenia un caràcter molt afable, molt sociable, i era una bona persona. Sí, bastant estimada, eh? Era de professió fuster, carpinter, i, bueno, molta gent li demanava una feina, no? Em faig un moble, em faig una escadilla, em faig... Era... Bé, era molt normal. O sigui, que en aquell moment ell era una persona que, a veure, va arribar i va caer bé. No es caió bé a tot el món.
El Juan Manzanares va arribar amb 37 anys a Santa Coloma i aviat es va convertir en un dels membres més actius del centre social del barri i del grup juvenil.
I una vegada anava amb ell i un grupet de 4 o 5 més, un mitin al Cine Goya, el Cine Goya de Santa Coloma, que era el Teatre Sagarra. Pues el Cine Goya, pues clar, estàvem triant, diguéssim, per fer el boicot a l'autobús de... els autobusos de Santa Coloma al metro perquè havia pujat el preu. Un mitin un cinema amb una pel·lícula que està funcionant i la gent, el públic allà dintre del cine, pues era un escàndol, no? Es va pujar dintre a dalt de l'escenari, eh? I va donar un mitin. Mira, de veritat, Lídia, la gent temblava, perquè hasta jo mateix temblava perquè no ho esperaven. Una veu tronando allà, retumbando en el cine. Ell era un líder i la gent amb ell es sentia molt, molt segura, saps? Mira, altra vegada amb el metro de Torres i Valles, hi va també un grupet, jo també estava en aquest moment allà, i havia que donar unes octavetes, no? I dintre del vagó del metro el va donar un mitin. Mira, tot el vagó, no? La seva veu l'escoltava tot el món, tota la gent del vagó. Era impressionant, no? I amb una tranquil·litat absoluta.
El 1976 es va afiliar a Acció Comunista, un partit de l'esquerra revolucionària i anticapitalista. Encara faltava un any perquè es legalitzés per primer cop un partit comunista després de la mort de Franco. Manzanares es va anar radicalitzant de mica en mica i va començar a anar per lliure. El 4 d'agost del 1976 el van detenir, acusat de ser membre d'Acció Comunista i d'haver participat en un atracament a una sucursal bancària de Badalona. El van tancar en presó preventiva a l'espera de judici, però el 27 de juny de 1977 va sortir en llibertat.
Ell ja es va radicalitzar i va dir que ell no creia en la democràcia i que ell va a l'acció directa. En aquest moment el van portar a Madrid i Santa Coloma el va urbanitzar quan va ser el judici, una manifest, o sigui, un autocar ple de gent, a Madrid, per demanar la seva llibertat. I va treure en la premsa i va dir la premsa que era l'últim preso de la democràcia, no? És un polític, I no, el magistrado, no? El juez, ho va deixar lliure. I, bueno, bé, va sortir, va tornar a Santa Coloma i va continuar la seva lluita. La seva lluita era la mateixa, el va dir, que ja no volia més negociacions i, ni pactos, ni el pacto de la Moncloa, ni res d'aquest moment. I va agafar un altre camí, que era el de fer atacaments.
Manzanares era una persona estimada al barri de Santa Rosa. La pressió popular i el clam general que hi havia en aquell moment demanant l'amnistia dels presos polítics van fer que el judici no arribés a celebrar-se mai.
Tornem al 1985. Havíem deixat la Guàrdia Civil interrogant l'atracador i el governador en una ambulància a camí de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. A les 11 de la nit de l'1 de juny del 1985, prop de 8 hores després que Juan Manzanares Ros disparés 3 trets, el govern civil fa públic un comunicat mèdic.
El senyor Vicente Valero Costa, a les 20 hores, després de ser intervingut quirúrgicament, se li han extret dos projectils d'arma de foc. Se l'ha traslladat a la unitat de vigilància intensiva. Té els signes vitals estables, està connectat a un respirador i sedat. El pronòstic continua sent greu.
Cuando yo me estaba muriendo en coma, había gente a mi alrededor que decían, se muere y el cargo lo quiero yo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es, querida Lidia? Yo me estaba muriendo y había gente en mi entorno que hacían así. Si este se va, el cargo lo quiero yo.
L'endemà, diumenge 2 de juny de 1985, els agents han de traslladar Manzanares al mateix hospital on està ingressat Valero. L'atracador té un problema greu de salut.
El Juan tenia que fer-se diàlisis perquè tenia un greu problema dels dos ronyons.
Juan Manzanares Ros, l'atracador de la pistola, i Francisco Jiménez, el de la navalla, estan detinguts des d'ahir a la comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona. Avui, diumenge 2 de juny, hi ha una tercera detenció.
La de Josefa Sánchez Sánchez, de 35 anys i nascuda al Marroc. És la parella de Manzanares. Els estava esperant a la sortida del banc dins d'un cotxe i va fugir quan va veure que havien alliberat els hostatges.
L'assalt a l'oficina del Banc Sabadell de Valls s'ha acabat amb un ferit greu i 3 detinguts. Els 7 empleats, els 7 clients i el Ludovic n'han sortit sants i estalvis, almenys físicament. La processó va per dins i durarà temps. Sentim la Maria, que treballava al banc.
És que no hi vols pensar. Vull dir, va passar, no? Jo l'endemà de l'atracament me'n vaig anar a Miramar, que és una muntanya que tenim prop de Vall, i vaig cridar com una boja, ¿vale? per desfogar. ¿Vale? I després, suposo que els mesos després o setmanes després se'n va parlar, però després ja no em parles mai més d'això. És que no vols parlar. Sí. Jo penso que quan veig pel·lícules i atracaments, quasi que no miro la part que hi ha l'atracament. No? Quan criden, quan entren i criden és el que fan. Quan diuen que és un atraco, això fa... Me fa problema malament encara ara, sí.
Vicente Valero va estar 3 dies en coma i quan es va despertar va començar un llarg procés de recuperació. La seqüela més important era l'afectació a les cordes vocals.
Jo cantava coplas, jo cantava jotas, jo cantava tot el folclore de mi pueblo, que és un rico folclore. Jo estuve como 6 meses sin poder decir una palabra. Vamos, sin poder decir que no se me oían porque tenía seccionadas las cuerdas vocales. Sin cuerdas vocales, pues eres... no puedes hablar, ¿no? Y entonces yo escribía todo, lo escribía todo en un papel para hacerme entender, porque claro, yo no conocía el lenguaje de signos, ¿no? Y entonces lo tenía que escribir todo en un papel. Y aparte de esto, yo tenía un brazo, el brazo izquierdo absolutamente inutilizado, porque ahí me había seccionado los nervios, y entonces pues perdí el músculo, perdí todo, ¿no? Pero en fin, lo más importante era lo de las cuerdas vocales.
Els metges el van operar 2 vegades per veure si podia recuperar la veu, però cap de les 2 vegades va funcionar.
Lo habían hecho ya 2, y era cruenta con bisturí,
Entonces la sangre volvía a pegar las cuerdas vocales y nada, no había manera. Yo decía, madre mía, pues me voy a quedar ya sin poder hablar el resto de mi vida, ¿no?
El Vicente Valero no va recuperar la veu fins a un any després de l'atracament, quan es va sotmetre a una cirurgia que llavors era molt nova i que ara ja no és gens, la cirurgia láser.
Me operaron con rayo láser ahí al clínic y afortunadamente, y gracias al doctor Trasarras, la voz me fue viniendo poco a poco. No me quedó como era la mía, pero en fin, ya a partir de ese momento empecé a hablar, me dijeron que tenía que hacer unos ejercicios, yo obedientemente y disciplinadamente seguía todo lo que me decían, y bueno, poco a poco fui recuperando esto.
Valero va trigar 5 anys a recuperar la mobilitat del braç esquerre, el temps que va necessitar el nervi per regenerar-se. El judici contra els 3 implicats en l'atracament de l'oficina bancària de Valls va començar el 6 de març de 1987 i va durar 3 dies. Havien passat prop de 2 anys des que el governador civil de Tarragona, Vicente Valero, havia entrat al banc, juntament amb l'alcalde, per mirar d'alliberar els hostatges i en va sortir greument ferit pels trets que li va disparar l'atracador que anava armat amb una pistola, el Juan Manzanares. L'advocat de Manzanares va ser Mateu Seguí.
Va ser un judici interessant des del punt de vista tècnic, perquè ell, el Juan Manzanares, va portar molt bé en el sentit de dir, si jo portava l'arma, jo vaig disparar, el governador civil és un tema meu particular. O sigui, els altres, els dos que l'acompanyaven, era en principi per atracar el banc. Però ell assumeix això i, clar, la meva defensa va ser aquesta, dir, desmarcar els altres, i en llenguatge de delinqüent comú, dir, me com el marrón, em menjo el marró, i els altres... I, efectivament, el tribunal va acceptar la tesis, ell el va condemnar durament, i els altres dos, doncs, una sentència més suau.
El 13 de març del 1987, 4 dies després del final del judici, l'Audiència de Tarragona va condemnar Manzanares a 22 anys de presó. Pel que fa als seus còmplices, el tribunal va dictar una pena de 6 anys per a cadascun. Manzanares no va voler interposar recurs al Suprem.
Va dir, no cal fer, perquè no. Primera, que no canviaran res, i segona, que les dues persones que venien amb mi pues han sortit bastant bé i, per tant, no toquem.
Manzanares ingressa a la presó de Tarragona i més tard el traslladen a la Model. El seu lletrat el visita sovint.
Jo, en certa manera, quan estava aquí a la Model, la veritat és que li feia una mica de recader, perquè no, en aquell moment la seva companya també estava a la presó i pues, diu que li havia d'anar a comprar uns pantalons de tal talla o una camiseta. O...
Si us recordeu, Manzanares tenia un problema renal des de feia anys. Li havien trasplantat un ronyó, però el seu organisme l'havia rebutjat i li havien hagut d'extirpar. El ronyó que li queda tampoc li funciona correctament, per això s'ha de sotmetre a diàlisi. L'han de traslladar de la Model a l'Hospital Clínic 3 cops per setmana. Són 4 hores de diàlisi per sessió. L'advocat Seguí l'acompanya a estones.
El clínic, allà on estava ell, a fora hi havia... Em sembla que era la Guàrdia Civil, però no ho puc assegurar. La Guàrdia Civil o la Policia General. I jo li vaig dir, me pide que le traiga algo de comida, pero que puedo traer, yogur o tal. Dic, no, ha de ser en tot cas fruta. I jo anava baix allà al costat del clínic, hi havia... Anava allà al mercat i comprava una mica de fruita, i li portava, i menjava. Feia una mica de broma, parlaven de l'utopia, que és el que ens agradava, perquè lo real era estar a la presó i estar allà fent diàlisis.
Un bon dia, Manzanares difon un comunicat on diu que vol morir. Anuncia que deixarà de fer-se la diàlisi per avançar la data d'execució de la pena de mort que, segons diu, s'amaga darrere de la condemna que li han imposat. El seu advocat demana que li donin el tercer grau per poder-se tractar a casa.
Va tornar a la presó, va tornar al clínic i al final el jutge de vigilància va dir pues ara que compleixi la pena a casa seva i va ser quan ell ja estava allà i va decidir desaparèixer, vull dir, ja no va anar més a diàlisis i va morir. La vida li va donar un cop al revés, ell el que pensava fer, en certa manera, era canviar el món, i el món el canvia ell i es destrossa i ell mateix desapareix. No? el delicte és una mala jugada.
Segons els que el van conèixer, Manzanares va agafar una deriva antisistema i antiestat que en aquella època es traduïa en atracaments.
Era l'odi que ell tenia a lo que seria l'estat, el diguem, el sistema, no, econòmic, el sistema este capitalista, diguéssim. Va ser com un desahogo, no?
Yo representaba al Estado. Yo en aquel momento era la representación del Estado que él tenía más próxima, porque el alcalde no le hizo ni caso.
Una anècdota senzilla que és d'una novel·la extraordinària del Max Aub, que es deia Crímenes Ejemplares, i un mata a l'altre, i quan el jutge el detenen, diu, ¿y por qué lo hizo? I aquell diu, porque me molestaba. Ja està, si t'hi molestava, m'havia de treure. Una persona dura, convençuda d'ell mateix, molt, una egolatria profunda.
Vicente Valero encara arrossega les conseqüències físiques i emocionals d'aquell suposat atracament.
Esto a mí me ha costado muchísimo poder digerirlo. Es decir, yo estuve mínimo, ahora hace 37 años, ¿no? Bien, yo estuve mínimo 30 años sin poder referirme nunca a este suceso porque me causaba pánico. Es decir, había alguna fuerza dentro de mí que me decía, no lo recuerdes, por higiene, por tu propia salud, por tu bienestar, por tu equilibrio psíquico, no lo recuerdes. El terror era de tal magnitud que yo, hasta que no pasaron 30 años, no empecé un día así con unos amigos y empecé no a contarlo con el detalle que lo he contado ahora en Cataluña Radio y en este programa suyo de Crims. Pero a partir de entonces ya alguna vez lo dije, alguna vez lo comenté, eso lo tengo yo dentro de mí y eso, pues, jamás lo puedo olvidar, nunca, 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 nunca. Aquello me desequilibró a mí y me hizo hacerme muchas preguntas. Y yo creo que a raíz de aquello también me sigo haciendo muchas preguntas a lo largo de la vida. Ese ejercicio de maldad, yo no lo puedo perdonar. Es que si no, aquí estamos, oye, uno nos matan y los otros perdonamos. Pues no, mire usted, no tengo por qué perdonar lo que le había hecho sufrir mucho a mi familia, a todos mis amigos, a toda mi gente.
Vicente Valero tot just ara pot parlar obertament d'aquell 1 de juny de 1985 en què va esquivar la mort. La Claire, una de les treballadores de l'oficina, encara avui s'estremeix i han passat 37 anys.
Quan va entrar la Guàrdia Civil i el van detenir, i tothom es va posar a cridar o a plorar. Jo estava en xoc. Jo no vaig plorar, jo no vaig cridar. I després, al cap d'unes setmanes, bueno, pues me vaig començar a trobar malament, que em rodava el cap, que no sabia què em passava. Bueno, vaig començar anar al metge. El metge va dir, ostres, mirem a veure que no passi alguna cosa. Vam fer totes les proves, no passava absolutament res. Era tot, doncs, a nivell mental, d'acord? I, bueno, vaig estar un quant de temps prenent-me medicació. Sí, sí.
Ingressada.
I ingressada també, ingressada també. Sí, un temps. Va ser per mi complicat, per mi complicat. Però penso que el fet de vindre aquí i d'explicar-ho, saps? És una manera de tancar aquest capítol, no? De tancar el llibre, ja està. Ja ho he explicat, ja està superat. El que deia la Maria, no? Vull dir que és un tema que no n'hem parlat massa, però potser ara val la pena, doncs, tancar aquest capítol, ja està. Mm-hmm. Ens afecta, ens afecta.
Sí. Bé, que estic plorant, eh? Veus? No ho tinc superat. Quan pensava que ho tenia superat.
Vicente Valero és un home que ha sentit molt a prop l'alè de la mort. Tenia 35 anys. Ara en té 73. Va néixer a Villena, al País Valencià. Era director de la Casa d'Espanya a París quan el PSOE li va proposar ser governador civil de Tarragona. És un enamorat de les arts i la cultura. Va convertir el vestíbul d'accés a l'edifici del govern civil en una sala d'exposicions. I escriu. El seu últim llibre es titula Célia i les libèl·lules, on parla de la maldat de l'ésser humà. Volem agrair la valentia de la Claire, la Maria i el Ludovic i sobretot del Vicente Valero per compartir amb nosaltres aquells fets. Avui dia, l'oficina del Banc Sabadell de Valls és una botiga de queviures d'aquelles que obren fins molt tard i que no fan mai festa. Un badulaque per als que sigueu seguidors del Simpson. D'horaris, ja veieu que res a veure amb l'horari d'una sucursal bancària actual. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió i coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Me he pasado media vida intentando encontrar frases que justificaran lo hecho en mi otra mitad. No hay caminos de ida y vuelta, no hay lugar donde parar. Y la calle es una jungla y su regla es que no hay donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más cera que la carne y la jungla. Donde nadie se hace rico a fuerza de trabajar. No hay más tela que la carne y la juncada no va más, no va más, no va más. Oh, 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 oh. Cuerpos en una noche de amor, ya que somos dos cometas que se estrellan contra el sol. Sabes que no soy un héroe, para eso hay que nacer. Yo nací para ser viento y los caminos de correr.
gracias.